Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució 4.0.
That you settled down, that you found a girl and you're married now.
Us he de confessar que l'equip del Revolució està trist. Fa uns dies ens va deixar la Núria Gispert, que havia estat la productora del programa durant les primeres dues temporades. Ella va ser un element fonamental del programa quan aquest va néixer. Segurament els oients més fidels recordeu el seu nom i els col·laboradors que hi sou des del començament o els qui éreu aleshores la teniu ben present. La Núria era una gran periodista amb una sòlida carrera a la televisió i era sobretot una gran persona. Una excel·lent companya que sempre tenia una bona paraula per a tothom, que encomanava entusiasme i ganes de fer bé les coses. La Núria ha marxat massa d'hora, però ha deixat un molt bon record en tots els qui hem tingut la sort de conèixer-la i de treballar-hi plegats. Li volem dedicar especialment als dos revolucions d'aquesta setmana i volem quedar-nos amb el seu exemple, la seva bonhomia, la seva veu inconfusible i el seu somriure. I ara de seguida hem de continuar, farem la masterclass econòmica amb Santiago Niño Becerra, avui en versió premium, i avui també parlarem d'intel·ligència artificial amb Salva Roch, un gran conferenciant que fa servir el poder de la música rock per explicar innovació i motivació. També és el torn de la secció Revolució del Treball i les novetats d'Elon Musk, i acabarem el programa coneixent el guanyador d'Engie Hack, una marató d'innovació en què han competit 100 equips plens de talent. But that's okay, I don't need them anyway. I do my best all on my own, and I'd just rather be alone, rather be alone. Ja sabeu que ens trobareu oient sempre a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Avui els seguidors de Santiago Niño Becerra, que ens consta que sou molts, esteu d'enhorabona. Avui tenim versió premium de la seva secció. Què tal, Santiago Niño Becerra, com estàs?
Doncs bé, una mica refredat, però bé.
Molt bé, estic contenta de saludar-te de nou. Per cert, has vist que la Gran Bretanya ha dit que adéu per sempre al carbó. Van ser els primers a usar-lo a la Revolució Industrial i ara també han dit prou. Sempre van dues passes per davant la resta, oi, Santiago?
En moltes coses, sí. Sobretot en temes metodològics i de filosofia. És a dir, Anglaterra, perquè clar, a finals del segle XVIII, Escòcia, Gales estaven molt enrederits, però Anglaterra va ser, de fet, la que va crear les bases filosòfiques del capitalisme i de la revolució industrial. A més, clar, estem en un moment en el que, si no s'avança ràpidament aquí, hi haurà problemes.
Clar. Per cert, un tema que volia comentar amb tu, i ara, atenció, piulades divertides del Santiago, perquè t'haig de confessar, Santiago Niño Becerra, que l'altre dia vaig riure amb tu, veient el teu Twitter, em vaig imaginar molt enfadat mentre escrivies, t'imagino l'ordinador amb els teus gats, que sempre t'acompanyen. Com es diu el teu gat, recordem-ho?
No, tinc dos, un Teo i un altre Oín.
Bé, doncs el Teo i l'Oín, i el Santiago diu: otra vez igual, esperando el agua que cae del cielo, otra vez igual, incomprensible. Et referies al fet que s'ha anunciat que una desaladora entrarà en funcionament, atenció, al 2032, i dius: no tenim remei, no?, en aquest país.
Bueno, és que jo, hi ha coses, sincerament, Chantal, que se m'escapen. Evidentment, tinc molt poca informació. Però és que ja ens hem oblidat que el 2008 Catalunya va patir una sequera absolutament diabòlica, és a dir, catastròfica. I una pluja molt forta, uns dies de pluja molt, molt forta, ens van salvar. És a dir, del 2008 fins al 2022, que comença la sequera, què s'ha fet? Al Prat, Chantal, tenim la dessaladora més gran d'Europa, que està funcionant, sí, exacte, que està funcionant a mig gas. Per què? A la Tordera, per què aquesta, perdó, dessaladora no estarà funcionant fins al 2032? S'ha fet un estudi a Catalunya. Hi ha un grapat de municipis, però un grapat, Chantal, que entre el 15 i el 20% de l'aigua la perden a la xarxa de subministrament. És a dir, és que és incomprensible, incomprensible.
Un tema incomprensible, i també l'altre dia vas publicar una història que et va passar fa poc a Alacant, Santiago. Lo que voy a contar me pasó a mí, me pasó, que li ha passat a molta gent. Lugar, aeropuerto de Alicante, yo tenía un pasaje, ho escriu així, el Santiago, para el vuelo del Vueling tal, amb sortida a les 5, a la pantalla de la porta d'embarque, s'anunció que començaria a les 4 i quarto, i al final es va retardar fins a les 5:30, no? Valoració, no anem bé, Santiago? No sé si vas tenir resposta. Això passa en moltes companyies aèries, en el teu cas. Al ser una persona mediàtica, tu va passar alguna cosa diferent o què és el que volies valorar?
No, és a dir, jo això ho vaig publicar perquè això que em va passar a mi li passa a moltíssima
A
gent, no, no
moltíssima
a mi
gent.
sol, a moltíssima. I no 3 quarts d'hora, no, 2 hores, 3 i fins i tot un dia. El problema és que a Espanya, i això m'ho va dir una vegada una persona, a Espanya cridem molt, però protestem molt poc. És a dir, jo vaig escriure, vaig publicar aquests X perquè les persones que em llegeixin pensessin en el que m'havia passat a mi i si els hi havia passat amb ells, que ho recordessin i per una propera vegada es motivessin i protestar. Però és que una altra cosa que em va posar negre és que quan va arribar l'hora de l'embarcament, a la persona que em va revisar la targeta, li vaig preguntar què havia passat i amb tota la normalitat em va dir, diu, no, és que la tripulació no havia llegado. No, però què m'estàs dient? És a dir, jo he comprat un bitllet. En aquest bitllet, amb aquest passatge, posa una hora d'embarcament, posa una hora de sortida. No es dona cap explicació general i jo que et pregunto, em dius això, jo, sincerament, ho trobo que és indignant, Chantal. I jo crec que si totes les persones, no diguem totes, diguem la meitat de les persones que els hi passa el que a mi m'ha passat, protestessin, jo crec que les coses possiblement anirien d'una altra manera.
Avui un altre tema, amb Santiago Niño Becerra, que volem tocar. El preu dels futbolistes. Fa uns dies plantejaves a X una qüestió interessant, el preu dels jugadors de futbol. Mbappé ja no és el futbolista més valor del món, l'han superat Alan i Vinícius. D'entrada, com veus que es paguin aquestes barbaritats? Em diràs que Mbappé ven moltes samarretes, d'acord, però està justificat que centenars de jugadors que venen molt poques samarretes o generen pocs drets televisius cobrin 1, 2 o 4 milions d'euros? Què em diries sobre aquest preu dels futbolistes? No? També genera moltes audiències, clar.
Bueno, jo el que dic, Chantal, és que, per exemple, si una siderúrgia, una empresa siderúrgica, publica a Acerinox, per exemple, a Acerinox, que és una empresa que és coneguda de tothom, no? Diu que vol fer unes inversions amb el seu sistema productiu de 300 milions d'euros, ningú dirà absolutament res. Tothom dirà, bueno, és lògic, si ho fas perquè ho necessita. Bueno, pues, sota el meu punt de vista, el senyor Mbappé o el senyor Vinícius són béns de capital.
Clar.
És a dir, es paguen aquestes quantitats per uns futbolistes perquè són béns de capital que generen negoci per al club i jo crec que està perfectament justificat.
Està
És a dir,
justificat, eh?
jo crec que sí. És a dir, per al Real Madrid, el senyor Mbappé és igual que per a Acerinox una ampliació de la colada contínua, per exemple.
Per tant, tu creus que estan justificats els sous dels futbolistes, diries?
Sí, jo sí, per mi sí. Per mi sí, perquè són béns econòmics, Chantal,
ja.
Béns de capital.
Vull comprar una empresa i avui val 100, però just demà val 90 i demà passat 150, no? Perquè has fet 4 gols, no? Qualsevol altra empresa que tingués aquestes fluctuacions seria inviable, em diries?
Home, evidentment sí. El que passa és que ara, ja sé per on vas, ara ve la segona derivada. És a dir, per què a clubs de futbol se'l permeten uns resultats econòmics que a una altra empresa, no sé si a un altre tipus d'empresa, no se'l permetirien? Bueno, perquè, evidentment, en el cas, continuem amb Acerinox. Acerinox, si tingués una sèrie de problemes econòmics, no se'l permetiria continuar. Bueno, perquè, evidentment, aquí hi ha un altre tema, que és la ressò social que té el futbol. És a dir, el futbol, al marge de ser un negoci, etc etc, és a dir, és una forma d'espectacle de cara al públic.
Clar.
Acerinox no. Acerinox fa acer inoxidable i punto. És a dir, no és un espectacle veure com Acerinox fabrica acer inoxidable.
Uh-huh.
Però no, però sí que és un espectacle veure com dos equips de futbol estan jugant
Clar.
Un partit a un camp.
Molt bé. Santiago, agafem la maleta i anem cap a Portugal, perquè els joves de Portugal estan molt contents, oients, s'ha decidit a Portugal sobre els impostos que ha de pagar la gent jove i, atenció, ho resumeixo de forma fàcil, és que els menors de 35 anys que guanyin menys de 28.000 euros no hauran de pagar IRPF. Repeteixo, Els menors de 35 anys que guanyin menys de 28.000 euros no hauran de pagar IRPF. Aquí el Ministeri d'Hisenda ja ha dit que ni parlar-ne. Et pregunto si és una bona mesura, no? Una de les raons més és que volen evitar que la gent jove marxi a treballar fora, un fet que tu denuncies sovint aquí al programa. I aquí que el tema dels pisos i els lloguers està molt car per moltes persones joves, també seria una bona mesura, no?, traslladar el que està passant a Portugal. Què et sembla?
Jo crec que no. És a dir, jo crec que comprar, diguem-ho clar, comprar que una persona es quedi en un lloc a base de baixar-li els impostos, jo crec que no és una mesura.
Doncs no estic d'acord amb tu. A mi em sembla que s'han de baixar alguns impostos. Però bé, segueix, Santiago, digues.
No, jo crec que per retenir aquest talent jove, el que has de fer és invertir, incrementar la productivitat i pujar els salaris i que aquests joves tinguin una oportunitat de desenvolupament professional, però no baixar els impostos. Jo crec que no.
Home, però per la gent jove, per què no podem baixar una mica els impostos? És
no,
a dir,
aquest,
que tenen uns ingressos menors, no? Que la gent que està més consolidada.
No, perquè aquest jove, si a fora li paguen una quantitat de diners que compensa, o és més gran, perdó, és més gran que la reducció d'impostos de Portugal, marxarà igual. Marxarà igual. És a dir, és una qüestió només de diners. Per això dic que estan comprant que aquest noi o aquesta noia es quedi en el país. Jo crec que aquest no és el camí. El camí és que tinguin un desenvolupament, l'oportunitat d'un desenvolupament professional, però no havia baixar impostos. Jo crec que no.
O sigui, tu a l'estat espanyol no creus que s'hagi de baixar els impostos, en general?
No, a l'estat espanyol, Chantal, el que s'ha de fer és perseguir el frau fiscal i la elusió fiscal amb més intensitat. Aquest és el problema, que Espanya, entre frau fiscal i elusió fiscal, arriba a una quantitat anual entre els 60 i els 90.000 milions d'euros. Aquest és el problema d'Espanya.
Sí, el frau n'hem parlat moltes vegades, però també, alhora, cada vegada també cal dir que la qualitat de vida i els diners que necessitem per viure, i saps que molts joves no es poden pagar la vivenda, i han d'estar, i això n'hem parlat moltes vegades, els lloguers no només a Barcelona, sinó a la resta de Catalunya. Vull dir que això és un tema també. Bé, jo
sí,
crec que aquí no estaríem d'acord, però passem, aquí no estem d'acord, Santiago, però passem al següent tema, teu. If you ever had a broken heart, you know this song is for you. If you ever felt the need to stop, then you might just feel like I do. Cause I'm trying to have a good time. My friends said I'll be alright. If you ever had a broken heart, then you feel. I atenció, oients, una tendència que està passant. S'estan acabant els directius pagats com estrelles de futbol. S'acaben els directius superben pagats. Ens deies que volies parlar d'aquest tema perquè joves ben formats i més mal pagats, doncs les empreses ho tenen clar, no? També estan agafant aquests joves i, per tant, si puc retallar el sou del meu directiu $10,000, no? El sumo en benefici que ja és de milions de dòlars, no? Vull dir, què està passant amb això? Sí, aquests directius tan ben pagats està disminuint aquest rang, sí?
Bueno, sí, aquest és un fenomen que evidentment ha començat als Estats Units. És un fenomen que té molt a veure amb la situació actual en el que està immersa tota l'economia d'Estats Units i del món. És a dir, fins fa 4 dies una empresa necessitava, una empresa gran i potent, evidentment, necessitava, per exemple, un director financer o una directora financera potent i pagava el que fos, literalment el que fos, per un director o una directora financera que estava en una altra empresa, portar-la a la seva empresa. I s'arribaven, evidentment, a uns sous fixes més variables, absolutament bestials. Ara les empreses el que estan veient és que, és a dir, les possibilitats de fer coses en el mercat cada vegada són més reduïdes. Per què? Perquè cada vegada estan més clar els camins que s'han de fer. Llavors, que s'han de recórrer, no? Llavors, què és el que han dit? Bueno, però, a veure, aquí a dins de casa, clar, estem parlant, Chantal, d'empreses molt grans, Aquí a dins a casa...
Multinacionals, no tenim... sí, sí.
Sí, multinacionals, evidentment, grans corporacions. Aquí a dins de casa no tenim un noi o una noia que ja estigui realitzant una feina important, amb valor, i que amb una mica de formació i ganes, i evidentment sou, més sou, no pugui fer aquesta tasca? Bueno, i estan veient que sí. Amb la qual cosa, el que està passant és que aquesta política de comprar, perquè en el fons és comprar, directius i directives fora, s'està traslladant a dins de l'empresa. El noi o la noia que evidentment potencien a dins de l'empresa se sent recompensada i evidentment posa la vida per donar-ho tot i que la valorin. Aquesta és una tendència que a Europa encara no ha arribat. Al Regne Unit ha arribat una mica, però a la resta d'Europa no ha arribat. I sí, als Estats Units s'està desenvolupant, sí.
Clar, doncs si passa als Estats Units vol dir que vindrà a Europa, no?
Sí,
per tant, doncs,
sí.
aquests directius, no, de multinacionals tan ben pagats com estrelles de futbol amb sous molt alts, doncs cada vegada doncs, també entren, no, aquests joves, no, ben formats, més mal pagats, però que al final qui guanya més és l'empresa, no? També resumint, ja per acabar, Santiago.
Sí, 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 és així, així és.
Així és. Molt bé, doncs escolta, Santiago, com sempre ha estat un plaer escoltar-te en dies com avui més, no? Que hem tingut la teva versió premium, la teva masterclass. Avui hi havia el gat a la masterclass o no? Està per aquí?
El tinc aquí al costat, sí, però està tranquil, està dormint.
Està dormint ara, no s'ha despertat?
Sí. No, ara està dormint, sí. Bueno, s'ha despertat, però està tranquil, està relaxat.
Clar, perquè ens ha escoltat a nosaltres. Envia-li un petó ben fort. Gràcies, Santiago, una abraçada.
Vale.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que juntes fem un món millor. Informa't de la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.